La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribarem a 1:15 del migdia. Què tal? Benvinguts. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Estàs escoltant atentament lo del Nacho Cano. De la manera, aquestes qüestions són les que són. I avui parlem de coses molt semblants, molt semblants. Però, si em permeteu, d'entrada, us deixaré una pregunta perquè després, a partir de la 1, voldrem saber la vostra opinió. Primer, us saludo amb gust, sóc el José Miguel Cruz, això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, i la pregunta que a partir de la 1 parlarem és la següent. Si voleu ja podeu començar a enviar els vostres missatges de veu. Busquem missatges de WhatsApp veu. En aquest, notes de veu al WhatsApp, vaja. Al 699 13 09. La pregunta que farem, i en parlarem després a partir de la 1 amb el senyor Xavier Lleonard, que és secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, és sobre la sanitat. Les retallades, entre cometes, que patirem aquest estiu. La pregunta és, podeu expandir-la en tot cas, eh? És una pregunta base i busquem la vostra opinió. Creieu que tindrem una bona atenció sanitària durant tot aquest estiu? Creieu que tindrem una bona atenció sanitària aquest estiu? Esteu preocupats per aquesta atenció sanitària? Us preocupa aquesta possibilitat o no? En parlarem perquè les retallades diuen que són com cada estiu, però bé. Les notes de veu per les vostres opinions sobre la sanitat, en tot cas, i si us preocupa o no us preocupa, quin és el vostre nivell de preocupació, és el 699 13 09. 699 13 09 és el telèfon per les vostres notes de veu a WhatsApp, eh? Notes de veu a WhatsApp. Ara, si em permeteu, parlarem amb una altra qüestió relacionada amb la sanitat, amb la salut i amb la prevenció. Arriba la calor, avui ja farà calor, de fet esperem uns pics de calor que baixaran entre divendres i dissabte, baixaran, això ja ho farem després, aquesta previsió meteorològica, però arriba el bany, evidentment, i amb el bany arriben moltes vegades els ofegaments. De fet, avui mateix, ahir per la tarda, un nen de 7 anys es va ofegar a les piscines del Carràs i va de ser traslladat en helicòpter a Barcelona. Va passar darrere hora de la tarda d'ahir. De fet, afortunadament, se'l va poder reanimar després de treure's de l'aigua. I se l'han... està precisament... l'ha portat a l'hospital, bàsicament. Això ha acabat bé, però no han tingut tanta sort altres persones que en el que portem ja d'estiu, i mireu que no és un estiu especialment calorós fins ara, doncs no han sortit tan ben parades. Estem parlant de les platges, a les platges catalanes. En les últimes setmanes, les platges catalanes de casa nostra han estat escenari de tragèdies amb la pèrdua en concret de 4 vides a causa d'ofegaments, per diferents maneres, diferents motius, no? Això ens recorda una cosa. Ens recorda que a vegades, a part dels accidents, que sempre passen els accidents, però hi ha accidents que es poden evitar, amb prudència, i recordant el que hem de fer i el que ens hem de preocupar. A vegades, per veure la bandera verda, primer fer cas a les banderes, això per començar, i després, pel fet de que hi hagi bandera verda, sembla que tenim patente de corso. Al mar se li ha de respectar sempre, 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 i això és fonamental conèixer i seguir les recomanacions de seguretat per gaudir de la mar de manera responsable, en aquest cas. Encara que hi hagi bandera verda, eh? Mireu el que es digui, que aquestes tragèdies no es repeteixin, veurem què tenim aquest estiu. Què tal, Ian Ledesma, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Cruz.
Tu ets una persona previnguda quan vas a la platja o què?
Bueno, ho tracto de ser.
Home, tu ets de Lloret.
Evidentment.
Allà estem ara bullint a ple estiu, no?
Hi ha molta activitat.
Hi ha molta activitat estiuenca a Lloret.
Bueno, el cas és que les recents morts a les platges han subratllat la importància de la seguretat aquàtica. Mm-hmm. És crucial entendre els riscos de les platges i com actuar davant de situacions de perill. Conèixer l'estat del temps i les condicions de l'aigua abans de nedar pot marcar una diferència. A més, és essencial saber com reaccionar si una persona es veu atrapada en un corrent o en aquest cas com assistir algú en dificultats sense posar a risc la pròpia vida.
I això és un què, eh? Perquè tu veus una persona que està dins de l'aigua que demana ajuda i, clar, la primera, si tu estàs fora de l'aigua, la primera impuls que tens és anar a ajudar, possiblement sobrevalorant les teves capacitats i sense tenir en compte que igual entres però igual no surts. I això seria un què en tot cas, no?
Precisament, sobretot, avui el Departament d'Interior ha volgut prendre mesura i ha posat en marxa la campanya A l'aigua risc zero per evitar ofegaments a les platges i piscines, i en aquest cas Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior, explica el motiu i l'objectiu.
10 persones que van perdre la vida el 23, enguany són 5, i hem d'evitar que n'hi hagi cap més. I per això aquests serveis de suport que es fan, però també aquestes campanyes adreçades a col·lectius, a l'opinió pública en general, als usuaris en general, per dir-los, escolta, es fa un esforç per anunciar quin és l'estat de la platja, quin és l'estat de l'aigua.
Per tant, Cruz, aprofundirem en aquest tema d'utilitat per a aquelles persones que visitin platges i piscines aquest estiu.
Sí, és molt clàssic tot el que parlarem, en tot cas, però mai sobre... abans havia dit 4 ofegats i són 5, m'havia descomptat en un, en tot cas. I per parlar d'això, anem fins a Tarragona. Parlem amb l'Oriol Roman, que el tenim al telèfon, que és coordinador de platges de Tarragona, de Creu Roja. Oriol, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Oriol. Parlarem de prevenció en tot cas. Quines prevencions bàsiques hem d'entrar abans d'entrar a l'aigua? Encara que estigui la bandera verda.
Val, sobretot, fer cas a les indicacions dels socorristes, val? Perquè encara que hi hagi bandera verda, per exemple, les roques són un punt una miqueta més perillós, no? Que si ens banyem al centre de la platja. I sobretot això, fer cas a les indicacions dels socorristes i el color de les banderes. Això és molt important.
Bueno, les banderes serien una qüestió bàsica que encara la gent... hi ha molta gent que no les respecta encara. Sembla mentida, això, eh?
Sí. Encara ens trobem amb algun usuari que no respecta el color de la bandera, o bé per desconeixença, o bé perquè, bueno, sobreestima les seves possibilitats físiques i ell pensa que pot i realment no és així.
Però encara hi ha un desconeixement sobre el color de les banderes i el que signifiquen a la platja com a advertència?
Sí, i tant. Sobretot amb usuaris estrangers que no són d'aquí, doncs tenim algun que altre problema.
Ah, d'acord. Serien usuaris estrangers, sobretot en aquest cas. Bé, en cas de que tinguis problemes a l'aigua, què has de fer? Problemes imprevistos, en aquest cas. Jo què sé, et pot donar una rampa, et pot donar, jo què sé, qualsevol cosa. A partir d'aquí, com has de reaccionar? Quins serien els consells a donar?
Vale, el primer pas és mantenir la calma, val? Això és imprescindible. Llavors, posterior a això, demanar ajuda, val? Perquè sobretot aixecant els braços, cridant, que algú et senti o et vegi. I a partir d'aquí, doncs, el socorrista, si en aquest cas hi ha vigilància a la platja, ja entrarà a l'aigua i et traurà o farà el que hagi de fer. I si no, doncs, si et rep algun usuari i no hi ha servei de vigilància en aquell moment, doncs trucar al 112. I sobretot això, si tu ets la víctima, malauradament, doncs mantenir la calma i ja vindran a buscar-te.
A vegades les corrents són males amigues, en tot cas. Quan ens trobem amb una qüestió d'aquestes, què hem de fer?
Sí, quan ens trobem amb una corrent de retorn, que això significa que el mar t'espitja cap a dins, no cap a terra, sinó cap a dins del mar, deixar-se emportar. Sobretot, no lluitar contra la corrent, perquè això crearia, doncs, que nosaltres ens canséssim en excés i que després, en cas d'una possible... després que nosaltres puguem sortir de l'aigua, doncs ens costaria molt més per aquest cansament físic. Llavors ens deixem portar i intentem sortir sobretot en horitzontal a la corrent. Mai en contra de la corrent, sinó horitzontal a la corrent, i quan ja no notem que el mar ens espitja cap a dins, ja tornem cap a la costa si som capaços.
Clar, això seria una d'aquestes qüestions, perquè suposo que ha d'atabalar molt quan estàs banyant-te i veus que la corrent se t'emporta cap a dins. Això ha d'angustiar molt. Això que d'entrada el primer consell de mantenir la calma sigui essencial.
Exacte, sí, per això sempre remarquem molt nosaltres mantenir la calma i algú vindrà a ajudar-te, no lluitar mai contra la corrent.
On no hi ha onades, hi ha corrent?
On no hi ha onades és en el punt on la corrent està tirant cap a dintre del mar. És a dir, on no hi ha onades significa que tota la massa d'aigua que ha entrat per on hi ha onades, diguéssim, ha de sortir per algun punt, no? Llavors aquest punt de sortida és el punt on no hi ha onades i és on es formen aquestes corrents que nosaltres diem de retorn, que són les que tiren cap a dins del mar.
Els inflables a la platja. Quin seria l'ús responsable que hem de fer dels inflables a la platja?
L'ús responsable amb els inflables a la platja, el que nosaltres recomanem i el que permetem, és amb bandera verda única i exclusivament. bandera groga ja no estarien permesos, val? I encara menys quan bufa vent de terra-mar, que això significa, clar, al final és un dispositiu de flotabilitat que amb el vent és molt fàcil que se'n vagi cap a dins, clar.
Mm-hmm. O sigui, només estan permesos en bandera verda, en aquest cas, no? Si és groga o vermella, no estarien permesos aquests dispositius inflables, no?
Exacte.
Bé, i què passa si, per exemple, si tu no ets la víctima i veus algú que té problemes dins l'aigua, què has de fer?
Val. Sobretot, el primer de tot és avisar, val? Avisar el 112, en aquest cas, si no hi ha servei de vigilància, i si hi ha servei de vigilància, truca al socorrista, i el socorrista serà qui dugui a terme el rescat, no? I si nosaltres ens veiem capaços d'entrar a l'aigua per treure la persona, podem intentar-ho, però sempre sense sobreestimar les nostres possibilitats físiques. És a dir, si nosaltres no ens veiem capaços de després sortir, perquè és molt fàcil entrar, no?, a buscar una persona, però després has de sortir tu arrossegant una altra persona, no? Clar. Llavors, sempre hem de ser conscients de la nostra capacitat física i si després podrem sortir arrossegant una persona.
És a dir, que has de tenir una mínima formació, no?, per fer això, perquè, clar, com valores tu el tema? Suposo que, d'entrada, si tens una formació, és quan pots veure't capaç d'entrar o no entrar.
Exacte, sí. L'ideal és tenir formació en salvament o socorrisme, sí. Això no treu que siguis molt bon nedador o que tu siguis un aficionat a això i puguis, no? Però sempre correràs més risc que una persona que té formació, això és evident.
Bé, igual que una persona no puja a l'Everest o no puja un cim de 3.000 metres sense preparar-te, segurament hem d'aplicar més o menys la mateixa filosofia a la qüestió d'entrar a buscar una persona des de l'aigua, no? Seria una cosa semblant, no?
Sí.
Bé, Oriol, quina previsió hi ha de cara a aquest estiu? Sembla que, no sé si la qüestió està tranquil·la a hores d'ara que portem o com està la situació?
Sí, de moment tenim una temporada bastant tranquil·la. Hem tingut, sí que és veritat, que al principi de temporada una miqueta la mar més remoguda, però ara portem uns dies d'anticicló i estabilitat, que això ajuda a que les condicions del mar siguin molt, molt bones.
I la darrera pregunta que et faig, Oriol, acostuma la gent a fer cas dels socorristes i de les advertències? Abans m'explicaves que les banderes, a vegades els estrangers, sobretot, no acabaven d'entendre, però els socorristes ho poden dir. Escolti'm, hi ha bandera bandella, no entris. Acostumen a fer cas?
Bueno, això és la pregunta sempre que...
Del dia, no?
Que tothom ens fa, sí, la pregunta del dia. Bueno, hi ha de tot com a tot arreu. Hi ha usuaris que són més bueno, que fan més cas, que entenen la nostra feina, que entenen que és un risc per ells i que la bandera no ens la inventem, no? I després també hi ha usuaris, doncs, de l'altra banda que sempre, doncs, intenten discutir amb el socorrista, que ells sí que poden sortir d'aquí, que esto no és bandera roja, però bueno. Hi ha de tot
en la vinya del senyor. Oriol Roman, coordinador de platges de Tarragona de Creu Roja. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I sé que, bàsicament, és el mateix, cada any el mateix, les mateixes preguntes, segurament, les mateixes indicacions, les mateixes formes, però cada any estem igual. És que no s'obre una informació així, i la coneixem. I, ostres, ja està, un altre cop amb els ofegaments, amb... Sí, però malauradament és que està passant i no és difícil veure allò on hi ha roques, riscos, penya-segats, veure com la gent se la juga llençant-se al mar, eh? A vegades sense cap coneixement o no tenint clar què hi ha allà sota. S'ha d'estar molt segur, eh? Bé, de seguida en parlarem de... el senyor Ramon Mateu. Qui és el senyor Ramon Mateu? El senyor Ramon Mateu és el patriarca d'una família que ell té 90 anys, que comptant els fills, els nets i els besnets, arriba als 18 integrants. Vale, fins aquí anem bé, no? Quina és la peculiaritat d'aquesta família lleietana? Doncs que tots són homes. Tots són homes. I encara que no ho sembli, és una qüestió molt curiosa, perquè tots els fills són homes, no ha nascut cap dona. I genèticament és una qüestió que crida força l'atenció. En parlarem amb ell, en parlarem de seguida aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Us recordo el WhatsApp web 600 99 13 09, la pregunta que estem fent és si esteu tranquils, si us preocupa l'atenció sanitària que tindrem durant tot aquest estiu, sobretot basat en les retallades que tindrem i el tancament de llits d'hospitals. Us preocupa la situació sanitària? Podeu enviar notes de WhatsApp veu al 699 13 09. Va, que de seguida expliquem i parlem de la història d'aquesta família de Lleida, la història dels Bellaguarda, de Cala Roser de Bellaguarda. En parlem aquí, a Herrera.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Quédate con el sabor y el color del verano. Quédate con los amigos. Quédate con lo bueno de la vida. Frente a los que dicen que la fruta ya no sabe como antes, quédate con lo que sabe a fruta de la buena. Frutas Bollo. Quédate con lo bueno.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puede ser que la vida me guíe. Puede ser que el mal domine tus horas o que todo...
De seguida anem cap a Bellaguarda per parlar d'aquesta família i us expliquem la història del Ramon Mateu i la seva família. Però abans, no sé si vols vendre el teu pis. Si vols vendre el teu pis en un 3 i no res, doncs ja pots trucar a Don Piso, perquè ara compleixen 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el pis a la venda, només per això. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu, així que mira si estan segons que el vendran. Ja saps a què esperes, trucar a Don Piso si vols vendre el teu pis. Don Piso. Pots consultar les condicions d'aquesta promoció a donpiso.com o també pots trucar 93 306 90 90, 93 306 90 90. És el telèfon de Don Piso. Ramon Mateu, el senyor Ramon Mateu té 90 anys i és Ramon Mateu de Bellaguarda, 90 anys. El seu besnet es diu Sergi, que és Juncosa. Tot just ha complert 2 setmanes, 2-3 setmanes està el nano. És el primer és el patriarca d'una família llarga que entre fills, nets i besnets arriba als 18 membres de sang. El segon és el darrer que ha arribat a la família, en aquest arbre genealògic. És un arbre genealògic molt singular, arrelat a Bellaguarda, i amb empels a Juncosa i a Sarroca. A Cala Roser, Cala Roser de Bellaguarda, tots són homes, tots són homes. I aquest és la curiositat, en aquest cas. De fet, només neixen homes. En Ramon i la seva dona, la Roser, van tenir 4 fills. L'Enric, l'Ignasi, el Josep Maria i l'Eugeni. I a l'hora de tenir canalla, tots 4 van tenir més nens amb les seves respectives dones, que són la Carme, la Dolors, l'Eva i la Jadenís. I van arribar el David, l'Albert, el Sergi i l'Arnau. Carai, tot homes, tot homes. De fet, és una d'aquestes curiositats genètiques, en tot cas, no? De fet, a les localitats de Bellaguarda, Juncosa i Sarroca, on resideixen els Mateu, els veïns solen fer bromes sobre l'essència de noies a la família. Parlem precisament amb el Ramon Mateu, el senyor Ramon Mateu, que el tenim al telèfon. Ramon, bon dia, benvingut, com estàs?
Estic escoltant.
Sí, escolti'm, Ramon, tot homes. Alguna vegada ha dit, ostres, i que per què no us surt una filla? No ha pensat mai en tot això?
Pues la sogra sí que hi va pensar, perquè el primer que va néixer ja fa 62 o 63 anys. Ja va dir, diu, si hi ha una nena i tot de color de rosa ho han de comprar. I això no ho han pogut veure.
Bé, que està molt bé en tot cas, eh? Però, Ramon, i el poble què diuen? Per quin tipus de bromes els hi gasten?
Oh, bé, doncs mira, tothom diu la seu, eh? Sí.
Bé, el cas és que està clar que, senyor Mateu, el seu cognom anirà fent, encara que avui en dia podem canviar l'ordre dels cognoms, però els Mateus seran Mateu. La festa serà quan neixi una nena, no? Una neta, o una besneta.
Mateus, encara n'hi ha molts de joves que no tenen, vamos, tenen nòvia i encara no han tingut cap. Mm. Només hi ha hagut dos dels nets.
Uh-huh.
Hem tingut fills encara, pues ja, jo bisnet ja en tinc quatre, jo. N'hi ha un que en té tres, ja el fill del gran d'allà de Juncosa, que viu allà, pues aquell n'hi ha tres de nens.
Les dones de la casa, és a dir, les dones dels teus fills i nets, escolta'm, què diuen? Diuen que és que no hi ha dones en aquesta família. Només nosaltres, evidentment.
Pues mira, depèn del que ve. És així fins ara. Una cosa que és d'admirar pel sentit que això no es havia sentit dir per aquí.
Però vostè, són conscients aquí a la Cala Roser que és una estadística molt improbable? És a dir, és una cosa molt curiosa que tots siguin homes? És una cosa molt poc habitual, això.
Oh, clar, és que aquí he vingut, jo tenia tinc dos germanes encara.
Ah.
També són grans, ja. Una ja té 93 anys, que és més gran que jo.
Uh-huh.
I érem dos nois i dos nois. Nosaltres.
Uh-huh. Clar, i és per la seva part, per on ja tot surt homes, perquè les seves germanes han tingut filles i netes?
I tots han tingut, aquesta germana que és més gran que jo, té 3 anys més.
Mm.
És aquella germana, té dos nois.
Ah. Uh-huh. O sigui, que és per la teva part per on ha estat tot homes, en aquest cas, no?
Home, clar.
Escolta, Ramon, i quants... clar, perquè... bueno, no sé si serà la tradició o no, però habitualment quan un té un fill o un net, un besnet, li acostuma a dir com l'avi, com el pare... Quants de la família es diuen Ramon, com vostè?
Pues no m'ha agradat mai, que segur que no em penso que no han posat cap a ningú.
Ah, no?
No.
Doncs, escolti'm, això també és una
perquè
curiositat, eh?
Sí, sempre sí. Hi ha problemes a la família, sí. I en Ramon, i quin... No han posat mai en cap, eh?
No,
perquè no ho he volgut jo, per això, però...
Clar, no has volgut per les possibles confusions. Quin Ramon, el gran, el petit, l'avi, el pare, aquí?
Ah, sí. I d'aquesta manera, pues, hi ha noms de manera, eh? Vull dir que hi ha molts noms.
Uh-huh. Clar, doncs també és una curiositat, això, perquè habitualment sempre hi ha algú que es diu com l'avi o que es diu com el pare, vull dir, en aquest cas, Ramon o Josep o com sigui, vull dir, que també és una curiositat aquesta, és la segona.
Sí, hi ha que sí que tenen el costum de posar noms, jo no ho vaig voler mai.
Molt bé.
Hi ha dos fills, que vam tindre, quatre fills.
No sé si dins la família hi ha alguna mena d'aposta que si ve alguna nena i es muntarà una festa.
Home, quasi, quasi, Jo potser no ho veuré, però segurament que es deurà canviar això, perquè tanta aquesta continuació de nois i nois i nois... Estes estranyes d'un clar.
I en el seu moment, a vostè li ha estranyat això? O no, ho trobava...
M'ha estranyat, ves, perquè pues, ja li dic, nosaltres érem dos nois i dos noies, érem quatre germans, també.
Mm.
Ara el germà gran ja no és, ja és gran, ja és mort.
Però
va, que ja fora molt gran, ja fa anys que és mort.
I
després va tindre sí. Allò com el feim, que va tindre una mort pobre que no hi podies parlar a casa, com aquell que diu.
Pobre, sí. Doncs senyor Ramon Mateu, té 89 anys, no, vostè?
No, que en tinc 90, els vaig fer el febrer, el dia 19 de febrer.
Ostres, jo...
34 vaig néixer jo.
Ostres, Ramon, jo ja et feia més jove, ja et treia anys i tot, 90 anys, ostres.
90 anys els vaig fer al febrer.
Molt bé.
El dia 19 de febrer.
Ramon, escolta'm, gràcies per haver xerrat aquí amb nosaltres i haver-nos explicat aquesta curiositat molt amable. Una abraçada molt forta, Ramon.
Gràcies, gràcies.
Adéu, que tinguis un bon dia.
Gràcies, igualment.
Doncs, gràcies, Ramon. És el que és aquestes històries curioses que la genètica ens deixa. Són d'aquests regals que possiblement són dignes d'estudi fins i tot, eh? La genètica, la història del Ramon Mateu, 90 anys en aquest cas. Bé, de seguida parlarem de què? Parlarem d'una nova iniciativa, d'un projecte. Es diu Projecte STOP, que lidera la UPF Barcelona School of Management, que consisteix, bàsicament, en prevenir el suïcidi a través de la intel·ligència artificial. I això és interessant perquè és un tema que fa uns anys era un tabú, parlar de suïcidi, en un mitjà com aquest, com a la ràdio, era tot un tabú perquè es pensava, o una de les qüestions que es creien és que parlar d'això incitava. Ara, més aviat, és el contrari. Fa prevenció. De seguida en parlem, però... Ja tens les finestres modernes a casa teva d'Abrico Ventana? Perquè amb l'arribada de la calor no has de preocupar, les finestres modernes d'Abrico Ventana Ponés mantindran la teva llar fresqueta i acollidora. Doncs així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Abrico Ventana Ponés. Abrico-Ventana Ponés. Per a una comoditat màxima, Abrico Ventana.
Gràcies! Gràcies, gràcies a todos.
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Pues claro, oye, mira, un mensaje. Para deshacerse de una vez por todas este verano de la barriga, de los michelines, y de 3 a 7 kilos, es hacer el plan 1, 2, 3. Oye, que no es un medicamento, que es natural, a base de plantas, minerales, vitaminas. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos dice los beneficios para tu salud o por apariencia física. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Cruz. Pues muy bien. Mira, adelgazar con el plan 1, 2, 3 es que tiene muchos, muchos beneficios porque reducimos la presión arterial, el colesterol, el azúcar. Vamos a mejorar la movilidad articular, especialmente en estas rodillas y en esa espalda, ¿no? Y también pues vamos a conseguir una figura más esbelta. ¿Por qué? Porque desaparece la celulitis, las estrías, la grasa corporal. Vas a conseguir los músculos más definidos y tonificados. O sea, una figura 10.
El plan 1, 2, 3 es natural, ¿eh? Con registro sanitario, claro. Es apto para todas las edades, para hombres, para mujeres. Que no son batidos, que sigues comiendo, vas a perder peso y volumen. Y si estás cansado, de hacer dietas y no adelgazar, pues pásate ya al plan 1, 2, 3, que vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Enriqueta, es que es rapidísimo, rapidísimo.
Rapidísimo y seguro, además, Cruz. ¿Te parece que repasemos las 3 semanas?
Adelante, ¿qué hacemos la primera?
Pues la primera semana tomaremos los sobes de piña, que son los responsables porque nos van a ayudar a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento y, sobre todo, a bajar más de 2 kilos.
La segunda semana, ¿cómo vamos a seguir?
Seguimos con los sobes de naranja, cuidamos la flora, renovamos, drenamos, desaparece la grasa del abdomen, aceleramos el metabolismo, aparte de perder kilos, bajamos más de 2 centímetros de volumen.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues vamos a rematar, Cruz, con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Ellas nos atrapan la grasa localizada, seguimos perdiendo peso sin efecto rebote y el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. No tienes que desplazarte a ningún centro. Sin citas, todo, todo por teléfono. Y si lo quieres, lo recibes en tu domicilio, donde tú estés ahora, por mensajería y por ser oyente de COPE, sin gastos de envío.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53. Y además, ya lo verás, el plan 1, 2, 3 es económico, vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, oye, yo sé que soy muy... que pido mucho, pero es que te lo tengo que pedir, porque es el gel adelgazante este de doble acción y las galletas naturales ecológicas con aceite virgen extra. Oye, ¿se pueden incluir con el plan 1, 2, 3?
Pues lo vamos a poner para los oyentes de COPE, Hoy, para ti, con el plan 1, 2, 3, pues te vamos a regalar este gel termorreductor con rolón incorporado, cada día un masaje. Bajamos centímetros, drenamos, eliminamos la celulitis y, como no, nos endulzamos, porque también de regalo nuestras galletas de pura fibra, riquísimas para tu desayuno, riquísimas para tu merienda. Te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el teléfono 650-51-52-53. No te lo pienses más. Si quieres perder de peso, la solución, el plan 1, 2, 3. Eliminas de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues llama ya al 650-51-52-53 y ahí tienes esa oferta exclusiva para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante y una caja de galletas ecológicas de pura fibra y riquísimas, las dos gratis con tu plan 1, 2, 3, llamando ahora mismo a ese teléfono. 650-51-52-53. Ahí estás tú y todo tu equipo, Enriqueta, para informar sin compromiso.
Claro que sí, está mi equipazo, estoy yo para ayudarte a conseguir estos resultados, que me pierdas de 4 a 7 kilos y que me bajes más de 4 centímetros de volumen. Vas a tener un cuerpo 10 porque este verano, porque además que es que te lo mereces, ¿eh? Repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, Patunets molt grans.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El projecte STOP utilitza el coneixement de psicòlegs i psiquiatres per entrenar un sistema d'intel·ligència artificial que classifica de forma anònima els usuaris de xarxes socials en diferents nivells de risc. És un projecte liderat per la UPF Barcelona School of Management i tenim al telèfon a la seva vicedegana d'Impacte Social i Innovació, l'Anna Freire. Anna, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo funciona y en qué consiste el proyecto STOP?
Bien, pues el proyecto STOP realmente lo que pretende es reducir el número de suicidios a través de redes sociales. Quiere ofrecer un complemento a lo que se hace en las consultas presenciales, que hacen los profesionales de salud mental, pero nosotros lo hacemos en redes sociales. Entonces utilizamos inteligencia artificial y análisis de datos para identificar cuál es el perfil más habitual en redes sociales de un usuario, por ejemplo, con ideación suicida o con algún tipo de problema relacionado, como puede ser la depresión o trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia. Entonces, una vez estudiado este perfil, pues, por ejemplo, el usuario en redes sociales con ideación suicida suele ser una mujer, aunque realmente en la realidad se suicide más hombres, ¿no? Ajá. pero dicen que es por los métodos que utilizan, que son más drásticos. El perfil que nosotros encontramos es más el de una mujer de menos de 39 años y que habla de ciertos temas como abuso de ciertas sustancias, autolesiones, problemas de apoyo social, falta de apoyo social, etcétera. Y lo que hacemos es lanzar campañas dirigidas a usuarios que encajen en estos perfiles. Son usuarios anónimos, no sabemos quiénes son, pero de alguna manera encajan en estos perfiles, y estas campañas contienen teléfonos o chats de ayuda, de apoyo emocional gratuitos 24 horas.
Bueno, son estos chats, bueno, estos teléfonos que habitualmente, bueno, están gestionados principalmente por la Fundación Esperanza, que son los habituales.
Exacto, por la Fundación Esperanza en línea de aquí de Barcelona, que, bueno, tanto el teléfono de prevención del suicidio como el chat que nosotros ofrecimos ya en la tercera campaña han sido creados también en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, aunque las campañas se lanzan a nivel estatal.
¿Hay algunos datos que os hayan sorprendido conforme a la cantidad o maneras o formas? Es decir, ¿qué pulso se puede tomar cuando se realiza un estudio así?
Pues mira, sí, algo muy 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 sorprendente fue que las dos primeras campañas las lanzamos solamente con teléfonos, números de teléfono de ayuda. Y en la segunda campaña nos decían, sobre todo los más jóvenes, ¿no tenéis un chat? Entonces, claro, la fundación lanzó este chat y nosotros para la tercera campaña ya lo que hicimos fue poner anuncios con el teléfono de chat. El chat es un WhatsApp que directamente a ti te llega un anuncio, ¿sí? Estás solo, necesitas a alguien con quien hablar, pulsas en un botón y te abre un chat de WhatsApp para hablar con una persona. No es un chatbot, es una persona que ha sido formada para dar apoyo emocional. Bueno, pues no sabíamos qué impacto iban a tener nuestras campañas en este chat, y bueno, el chat pasó de recibir alrededor de 150 comunicaciones por mes a más de 1.500. Caray. Con lo cual se ha multiplicado por 10 el número de peticiones de ayuda a través de este medio, lo que confirma que evidentemente nos tenemos también que adaptar a lo que sobre todo las nuevas generaciones demandan, que es otros medios de comunicación, quizás, como dicen ellos, menos invasivos que una llamada telefónica.
Bueno, son las nuevas maneras de comunicarse de la juventud, en este caso, que parece que el teléfono ya no es tanto, es más el chat, redes sociales, etcétera, etcétera. Si tuvieron el perfil del usuario que se atiende, ¿cuál sería más o menos si hiciéramos una fotografía? Me hablabas de mayoritariamente mujer. En este caso.
Sí, mujeres, jóvenes. De hecho, bueno, los chats que recibimos, el 40% aproximadamente eran de menores de 18 años. A pesar de que, bueno, se sabe que en redes sociales no debería de haber un gran número de personas menores, de a lo mejor de 13 años, etcétera, ¿no? Pues encontramos personas menores. De hecho, algunas llamadas fueron desviadas a servicio de atención a la infancia. Pero sí, son fundamentalmente mujeres, muy jóvenes en suicidio, son menos de 39 años, en depresión menos de 29, pero en TCA el 60% es de menos de 19 años. Estamos hablando de perfiles muy, muy jóvenes que pueden desarrollar tendencias suicidas, autolesiones, bueno, cualquier tipo de problema grave. Estamos hablando de problemas graves. De hecho, en la tercera campaña, en la duración de la campaña, que fueron 3 meses nada más, se activaron los servicios de emergencia en 25 ocasiones y se produjeron 2 rescates. Estamos hablando de temas serios, de una necesidad, un problema real de salud pública, ¿no?
Ostras, pero Ana, me sorprende mucho porque tendencias suicidas, depresiones, problemas mentales, creo que todos en algún momento hemos pasado con mayor o menor gravedad, pero ostras, este que sean tan jóvenes a mí me llama mucho la atención. ¿Hay alguna explicación para esto?
Bueno,
redes sociales, no sé, imágenes, hecho, no sé si todo esto tendría una influencia muy directa en todo este tipo de cosas.
Pues mira, hasta hace poco se creía que el uso abusivo de redes sociales que tenía una correlación con los problemas de salud mental, no una causalidad, pero ahora ya han salido estudios que efectivamente confirman que hay una causalidad, es decir, que este uso abusivo de las redes, esta comunicación menos humana y más digital está causando pues que nos encerremos en nosotros mismos, o que los jóvenes sobre todo se encierren en ellos mismos, que utilicen tecnología para todo, absolutamente, para en educación, para aprender, para entretenerse, incluso para a veces buscar apoyo emocional. Entonces es posible que esta parte menos humana, que es la de no comunicarse de manera directa, les esté afectando muy directamente, sobre todo a los más jóvenes, que son los más vulnerables. Y bueno, también especialmente si hablamos de chicas, toda esta comparativa de tema físico que está en redes, de fotos, etcétera, ¿no? De que todas suben las mejores fotos y se establecen comparaciones entre ellas, son juzgadas con el tema de los likes, ¿no? Para ellos es como un juicio, como una puntuación que se les da, pues es algo que está afectando afectando de manera muy, muy negativa. Por eso urge también educar en decir que las redes sociales que no son un reflejo de la realidad. Son una burbuja completamente distinta.
Conforme a los datos que se han obtenido con este proyecto, el proyecto STOP, es verdad que la estadística dice que los que llevan el suicidio a término son mayoritariamente hombres, aunque las atendidas mayoritariamente son mujeres. ¿Significa que los hombres buscan menos ayuda?
Los hombres buscan menos ayuda, se comunican menos y además en el caso del suicidio utilizan métodos más drásticos, con lo cual cuando generalmente hacen un intento, en su caso pues suele acabar en una muerte. En el caso de las mujeres no tanto, pues tenemos más número de hombres que sí cometen suicidio que de mujeres, pero no significa que ellas lo piensen menos.
Pues Ana Freire, vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica de la UPF Barcelona School of Management, oye, muchísimas gracias por esta charla y por explicarnos este proyecto. Muy amable.
Gracias por darle visibilidad a estos temas. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Ahora arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.